migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de cinema, parlem un altre cap de setmana de les estrenes que arriben a pantalla gran, a plataformes de cinema, i per això tenim comunicació directa amb el planeta dels crítics de cinema. Allà està el líder supremo, el querido Lee dels crítics de cinema, un home que fins i tot pot ser humà, el Víctor Esquirol, crític de cinema, a més, d'otroscineseuropa.com. Víctor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Moltes gràcies, Cruz. Ara que la NASA està enviant fotos en alta definició dels forats negres, de la Via Làctea i tot això, vull dir, estaria bé, no?, que també enviessin alguna fotografia en altíssima definició del planeta dels crítics. Vull dir, no, perquè vull dir, jo evidentment sóc un habitant d'allà, no?, però mai he vist el meu planeta des de l'espai. No sé si és verd, marró o vermell.
Clar, esteu tot el dia tancats a una sala de cinema, no podeu veure ni dir quin color és el cel del vostre planeta.
Sí, no sé com és l'exterior, vull dir, no sé si neva, fa sol, no sé res del meu planeta.
Ostres, quina realitat més distòpica podria ser aquesta,
És així, és així.
Bé, Víctor, avui tenim tres estrenes, he vist els tres trailers, he fet els deures esperaré. Per on vols començar avui?
Mira, ja recuperem la normalitat, Cruz, ja s'ha acabat el DA, la setmana que ve comença Can, però tenim un breu lapse, no?, de setmana més o menys normal, així que ens centrem en tres estrenes de la cartellera, val? I si et sembla, comencem amb un documental que es titula Ennio el Maestro.
No l'ho pensato mai que la música fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto, il 1970 smetto
Bé,
di fare il cinema.
Bàsicament, mirant el tràiler, és un biopic d'Ennio Morricone, el gran compositor Ennio Morricone, no? El de tota la vida. Mira, des de que va començar Bohemian Rhapsody, comencen a arribar biopics de tots colors.
Bé, és que té tot el sentit del món, no, Cruz? Al cap i a la fi, la música... I crec que hi ha estudis científics relacionats amb això, és la via, o sigui, és l'activador més potent de la nostra memòria, d'acord? Molt més que les imatges, molt més que les olors, molt més que qualsevol text, no? Fins i tot crec que s'han fet estudis, repeteixo, amb malalts d'Alzheimer, no?
Sí.
Amb gent que ha perdut totalment la noció de qui és o de qui va ser, no?, des de fa temps, i els hi posen una cançó, no?, la cançó amb la que es van donar el primer petó amb la seva xicota farà 40 anys, i de sobte
reacciona,
ho recorden tot.
Sí.
A veure, és així? És així? A tu et posen una música en particular, no?, i ja et venen al cap, no?, doncs, pel·lícules, escenes, moments memorables, no? De fet, a mi una de les coses que m'agrada del Quentin Tarantino, a part de que és un grandíssim director, és que és un gran pensador del cinema, no? I les bandes sonores, Cruz, de les seves pel·lícules, a vegades, entre cançó i cançó, tenen clips de talls de veu del propi Tarantino reflexionant sobre les pròpies bandes sonores, no? I ella et diu això, no?, que en la selecció que fa ell de la música, de les seves pel·lícules, importa molt el poder icònic, no?, de les cançons, no? Perquè diu, una cançó, tio, t'ha de remetre a algú,
saps? Sí.
I tu quan et sona una cançó d'aquí 50 anys has de dir, uau, és aquella amb la que Uma Thurman i John Travolta ballaven en aquell bar d'aquella pel·lícula que no me'n recordo, però la cançó sí que te'n recordes, d'acord? Doncs llavors, anem al que anem. Ennio, el maestro, és un documental, d'acord?, dirigit pel Giuseppe Tornatore, el mític, mitiquíssim director de, per exemple, Cinema Paradiso, d'acord? Li vol fer un homenatge pòstum, perquè recordem que l'Ennio Morricone va morir l'any 2020, d'acord? Vol fer un homenatge pòstum, no?, a un amic seu, l'Ennio Morricone, però també a un dels grans compositors de la història del cinema. El documental és el que és, és una cosa molt formulaica, és una pel·lícula que no inventa absolutament res dins de la fórmula en la que es mou. La fórmula és aquesta que en anglès es diu Talking Heads, és a dir, caps parlants. La pel·lícula és bàsicament una congregació de gent famosa, de gent del cinema, evidentment, no?, que de cara a la càmera et parla de les seves experiències amb l'Ennio Morricone, les seves experiències personals, professionals, etc. Són 2 hores i mitja de pel·lícula, compta aquí, però clar, el que estàvem parlant abans, no? Vull dir, també durava 2 hores i mitja Bohemian Rhapsody, una pel·lícula. Mira, m'ha encantat que hagi estat aquesta pel·lícula, perquè a mi Bohemian Rhapsody em semblava una pel·li molt mediocre, però escolta, és que si de fons ha de sonar els greatest hits constantment de Queen...
Efectivament.
Clar, vull dir, ja pot durar 3 o 4 hores que et passaran volant. Amb Ennio el Maestro passa exactament el mateix, que tens el propi Ennio Morricone, el Tarantino, el Clint Eastwood, l'Oliver Stone, el Hans Zimmer, el Terrence Malick, el John Williams, Wong Kar-wai, Dario Argento, Bernardo Bertolucci, etc, etc, etc. Vull dir, una congregació.
Jo sempre m'he preguntat, Víctor, ara que feies posaves sobre la taula tots aquests noms que surten, és el pressupost d'aquest tipus de biopics, concretament d'aquest, no? Perquè tota aquesta gent haurà cobrat o per sortir o no, ho ha fet senzillament com homenatge. Vull dir, quin pressupost té una qüestió així?
Clar, a veure, vull dir, en principi podria costar una pasta, perquè estic parlant de gent molt potent, però clar, està el factor emocional, evidentment, no? I està el factor que la majoria de gent congregada, no? Al voltant de la càmera eren amics d'Ennio Morricone, no? I jo crec que entenen tots que del que es tracta aquí, al cap i a la fi, és de fer un homenatge al teu amic. Llavors...
No cobraràs per això, és una mica rastrero, seria.
Totalment, és a dir, que pel caché de la gent podria ser un documental multimilionari, i de fet el documental dins de lo discret o humil que és, té una molt bona factura, s'ha de dir, però entenent, no? les intencions de la pel·lícula, és d'entendre que hagi costat 4 duros, tot i que repeteixo, no es noti en cap moment una excusa com qualsevol altra, igualment bona, d'estar 2 hores i mitja acompanyant les partitures d'aquest home. És que, i de debò, vas escoltant i clar, és que et sona aquesta, aquella altra, clar, vull dir, la història del cinema balla el son de Giuseppe Tornatore. Una pel·lícula reveladora en lo personal, perquè sempre aquests documentals et treuen detallets, no?, de la vida íntima, que sempre són bonics de saber, no? I repeteixo, a nivell cinèfil, és un festín, la pel·lícula aquesta.
Molt bé, doncs tenim la primera, Ennio, el maestro. Anem a per la segona.
La segona és Un nuevo mundo.
El señor Lemel ha aceptado el divorcio. No se le puede exigir todo y, lógicamente, eso no lo va a aceptar.
Con mi clienta es igual. Su vida ha sido un infierno.
Ella le ha dicho que yo le he hecho vivir un infierno.
Yo no acepté que trajeras a casa...
Veient el tràiler, la primera conclusió que trec així a grandes trazos, és la història d'un matrimoni on ell posa per davant tota la seva feina. Com una empresa i la feina, la professionalitat d'un home, doncs trenca pràcticament un matrimoni. El posa per davant.
Sí, és tal qual així. És la nova pel·lícula de l'Stéphane Brisé, protagonitzada pel Vincent Lindon, no? Un dels grans, grandíssims actors en actiu del cinema francès. És una pel·lícula que ja t'ho dic, també una mica abans com Ennio el Maestro, no et descobrirà res, no pretén ser revolucionari en absolutament res, però és un drama impecablement portat. Pel·lícula d'hora i mitja, en el que el drama més íntim es barreja o col·lisiona frontalment amb el drama social. Sí, Un nuevo mundo és la història d'un matrimoni que es dissol, com tu bé apuntaves, Cruz, en part per la incompatibilitat, no?, o per la poca capacitat del protagonista de conciliar, no?, la seva vida professional amb la seva vida íntima. Tens un matrimoni que s'està dissolent, que s'està acabant, però és que també en el punt laboral, no?, descobreixes que aquest home és el cap d'una fàbrica que, com moltes altres fàbriques a França, Espanya, Europa, Occident en general, està en la tessitura de què fem? Ens mantenim en aquest territori o deslocalitzem? No? Arriba un punt, ja sabem com funciona, no?, la lògica implacable de l'economia crua, no? Que a la que una empresa descobreix que en un altre territori els gastos de producció, no?, són molt inferiors, doncs allà que nos vamos, no? Però què passa? Que quan te'n vas d'un lloc a l'altre destrueixes molts llocs de treball i destrueixes la vida de molta gent. Tenim un home que està en la posició d'intentar retenir una fàbrica i que si no ho aconsegueix serà vist com el dolent de la pel·lícula, d'acord?
Sí, vale.
I a casa seva també és vist com el dolent de la pel·lícula, perquè és l'home que ha sigut incapaç, no, de mantenir o d'estar per la seva família. És un retrat molt incòmode i que et trenca el cor, perquè el que fa l'Stéphane Brisé, des de la direcció i des del guió, escriu el guió junt amb l'Olivier Cors, és parlar-te d'un bon home, un senyor que és bona gent, que intenta fer... que intenta fer-ho tot bé, però que la vida, les circumstàncies, no? El destí, potser,
sí.
El porten a jugar el rol del dolent de la pel·lícula. Uf, és una pel·lícula dura.
Doncs ja tenim la segona pel·lícula de la setmana. Anem a per la tercera, Víctor.
La tercera és Val.
Hi, my name's Val. I don't do this with every interview I go on. Take you inside my home. I don't...
Bueno, basta ja, eh? Basta ja, s'ha acabat. Vull dir, ja està bé. Víctor, què passa amb els videopics? I a més, bé, aquest és un autobiopic de les cintes que va gravar Val Kilmer durant la seva vida. Això és cert o és ficció?
És cert. El Val Kilmer... A veure, vull dir, què dir de Val Kilmer, no? El prota de Willow, un dels protagonistes de Heat. Va ser Batman, no? A Batman Forever.
Top Secret. Sortir...
No, a veure, vull dir, Val Kilmer, tio, té una trajectòria que riete tu d'ella, no? Vull dir, en els anys 80-90 és un dels noms fonamentals, no? I amb més projecció de tot Hollywood. El que passa és que Val Kilmer, com molts altres actors, no? Arriba a un punt en què es fa gran, cau una mica en desgràcia, no? I compte aquí, es barregen aquí també unes circumstàncies personals tràgiques, arriba un punt, crec que va ser l'any 2017,
sí,
en què el Val Kilmer va declarar, va fer públic que patia un càncer de laringe, si mal no recordo, clar.
Sí.
Vull dir, si patir un càncer, sigui quin sigui, ja és molt fotut, imagina't un càncer de laringe per un actor.
És un desastre absolut.
És un desastre, vull dir, és una catàstrofe. I inclús així, el Val Kilmer és un home que intenta seguir, com es diu, al pie del cañón, saps? És un home que evidentment el físic ja no li dona, és un home que pobre, hauria d'estar reposant a casa seva, però és un home molt passional, sempre ho ha sigut. I és un home molt entregat a les causes, no? I, escolta, i si hi ha una convenció de fans de Willow que volen celebrar el 40 aniversari, doncs allà que vaig jo a firmar autògrafs i a fer-me fotos amb ells. Posem-nos en context. Tingues en compte, Cruz, que d'aquí poc més de dues setmanes s'estrena l'esperadíssima segona entrega de Top Gun.
Sí, senyor.
Top Gun Maverick. I, evidentment, no, el Val Kilmer va tenir, no, en aquesta primera entrega de Top Gun, un dels seus greatest hits. És evident que el veurem també, a Val Kilmer, a Top Gun, però, en unes circumstàncies, no, que aquest documental ens explica prou bé. És el que deies tu, com a recopilació de gravacions fetes pel propi Val Kilmer, va bé el documental, no?, per veure l'altra cara de l'estrella, no? Per veure el drama humà, el drama potser de la joguina trencada, no?, que hi ha darrere d'aquest gran nom, no? Va bé per connectar amb ell i per conèixer, no?, doncs, jope, això, les altres facetes, no?, la faceta més íntima, no?, d'una de les estrelles que ens agradarà o no com a actor. Jo també t'ho he de dir, Cruz, a mi el Val Kilmer com a actor mai em va agradar, però és innegable que aquest home forma part gairebé de la nostra educació, sí, sí, cinèfila, no? Parlàvem abans de com es podia traçar gairebé tota la història del cinema a través de les partitures de l'Ennio Morricone. A Val Kilmer, repeteixo, et poses en el cinema dels 80 i 90 i, clar, és que va estar allà. I aquest tio, vull dir, acompanyar-lo en les seves memòries és també refrescar les teves memòries cinèfiles, cosa que, com a exercici, no?, evidentment, de cinefília, sempre és molt agradable.
Sí, sí, mira, mentre tu feies i deixaves anar grans títols, mítics títols de cinema, on sortia el Val Kilmer, com Willow, per exemple, jo deixava anar top secret. Vull dir que...
A veure...
Este és mi nivell. Este és mi nivell.
Sí, no, però és que, a veure, Cruz, aquí l'has encertat totalment. Top secret, de l'any 84, és la primera pel·lícula de Val Kilmer i fora conyes, Top Secret és una obra mestra. O sigui,
de l'obra absurd, és de la primera gran obra mestra, les de després ja... però com a primera pel·lícula d'humor absurd va ser increïble aquella pel·lícula.
Sí, i t'ho dic de debò, eh? És una de les pel·lícules de la meva vida, m'encanta que l'hagi rescatat, no? Evidentment el documental Val també parla de Top Secret, no? És una pel·lícula que et juro, que torna a mi mínim una vegada a l'any. I de debò, Cruz, cada vegada li trobes algú nou. És una metralleta de gags visuals, dialèctics. És la inspiració pura. Ja et dic, i t'ho dic molt de debò, per mi és una de les millors comèdies de la història del cinema, i allà, evidentment, estava Val Kilmer, no?, donant vida a aquell Nick Rivers.
Sí, senyor,
no?
Nick Rivers.
Rockero que havia d'anar a l'Alemanya...
Es confon, és Alemanya Oriental, però és Alemanya nazi. És una cosa molt confosa, una cosa superconfosa.
Era una ensalada de conceptes molt interessants.
Doncs, Víctor Esquirol, gràcies. És que t'he d'estimar, perquè m'has rescatat. Jo he deixat el meu nivell i m'has rescatat un cop més.
No, però de bo, el teu nivell, Cruz, a vegades és molt més alt del que tu mateix afirmes.
Víctor Esquirol, crític de cinema de trocinesEuropa.com, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, una abraçada molt forta.
Vinga, gràcies a vosaltres, xau.